Camins.
En l'obra El idiota de Dostoyevsky, l'autor afirma que la bellesa salvarà el món. Per això que una ciutat, un país, una cultura o una diòcesi tingui cura dels seus museus, els remodeli, i més encara si ho fan amb una visió catequètica, em sembla que contribueix clarament a que el món sigui una mica millor.
Amb Rafa Sanahuja, Camins.
Bona vesprada, com esteu? Bona vesprada d'aquest dijous 16 de setembre del 2021. Dia de pujada del salari mínim interprofessional, ho acabem de dir en les notícies. Gran notícia per tots plegats. Podem comprar, atenció, dos paquets de pipes més al mes amb aquests 15 euros que ens han regalat tant els sindicats com el govern. Fantàstic, estem contents. Gràcies per triar-nos, gràcies per fer-nos costat. Encetem aquí el vespre radiofònic més social i espiritual de Catalunya. Programa número 4 d'aquesta aventura en què ens hem ficat, la de portar-vos cada tarda l'actualitat, anàlisi, entreteniment i sobretot històries. Un moment de ràdio tranquil·la, també, que m'estan dient, arriben inputs de que tens una veu com així, sossegada, tranquil·la, bueno, fins que em revoluciono realment. Doncs això, potser avui també ens revolucionem una mica. Entrevistarem aquí, al Camins, de seguida, a Joan Pinya, director del Museu Tresor de la Catedral de Girona, i li preguntarem com ha anat la reforma justament del tresor de la catedral, que va tenir lloc fa poques setmanes. Coneixerem detalls d'aquest museu emblemàtic pel que fa a la diòcesi de Girona i de tota Catalunya, perquè és un tresor de tota Catalunya. Per cert, que tenim una pregunta al respecte al nostre compte de Twitter del programa, @caminsestel, @caminsestel, i la pregunta que us fem avui és: soleu visitar museus? Així de senzill. Soleu visitar museus? Teniu aquesta inquietud cultural? Doncs allà hi trobareu diferents opcions i també podeu dir-hi la vostra. Sigueu sincers, que queda molt bé dir que sí i després està tot el dia a Netflix o a Filmin, que també em deien per Twitter que la gent és més de Filmin. Però contesteu si sou de museus o no, que ens interessa saber-lo. A més, recuperarem un dels nostres clàssics amb Ignasi Miranda, que ens portarà el temps de diàleg, una secció que els hi dediquem de tot cor avui especialment a Pedro Sánchez i Pere Aragonès. Temps de diàleg, directament, ho fem també en una taula, tot quadra, los Pedros. Ens acompanyarà Aroa Ortega, membre de l'equip organitzador de la Nit de les Religions, que es viurà aquest cap de setmana a Barcelona. I completarem aquesta hora de ràdio fent una ullada a l'actualitat de l'economia, avui amb Rosario Santamaría i el seu Economia amb Valors. Tot això us espera si decidiu acompanyar-nos. Però abans, esports en directe també aquí a la casa. Està jugant Espanya contra Illes Feroe, l'Espanya femenina, en el classificatori per al Mundial Femení del 2023, i de moment acaba d'arrencar la segona part, guanyen 0-3, per tant, tot està controlat. Doncs vinga, de seguida comencem l'entrevista.
Rafa Sanahuja,
Camins,
Ràdio Estel.
Expliquem històries.
Joan Pinya, director del Museu Tresor de la Catedral de Girona, bona vesprada i gràcies per estar amb nosaltres.
Molt bona nit, gràcies a vosaltres.
Bé, us podem... Ai, ara se'm va la veu. Us podem explicar, per situar-vos, que la reforma d'aquest lloc emblemàtic va tenir lloc durant el curs passat, aquest Museu Tresor de la Catedral de Barcelona, i que es va inaugurar fa poques setmanes. Ha quedat satisfet, Joan, amb tota la tasca?
Sí, tant. Ha sigut una feina realment ingent, amb un gran equip que hi hem treballat tots amb molta alegria, i suposo que aquesta alegria s'ha vist llavors materialitzada en aquest nou museu. Estem molt contents.
De fet, tinc aquí unes paraules que procedeixo a llegir. Diu: tenim raó d'alegrar-nos. El museu de la nostra catedral esdevé més didàctic, més catequètic i posa en valor el llegat artístic sorgit de la fe dels avantpassats. Són paraules de mossèn Francesc Pardo, bisbe de Girona, que encetava així l'acte de benedicció de la reforma del tresor de la catedral i que va tenir lloc aquest estiu. Ho comparteix? Ja ens acaba de dir que sí, no? Però creu que és un motiu de joia aquesta reforma?
Sí, perquè els cristians no deixem de reflectir a la nostra història i la nostra fe en aquest passat, i d'aquest passat en queden records o també queden objectes. I no deixen de ser això, testimonis, no?, que ens reflexen, i per tant poder-los conservar, poder-los mantenir, poder-los ensenyar, no?, i que siguin a més atractius per gent de diverses cultures, de diverses nacionalitats, i per als propis propers, no? Per als que, són propers a aquestes peces, home, això és un motiu de joia, d'alegria i de gran felicitat, només faltaria.
Com va sorgir el projecte, Joan? Què detectàveu per pensar que calia aquesta reforma?
Doncs mira, el detonant va ser un, i molt clar, que és el famós tapís de la creació, la peça estrella de la col·lecció, que és un brodat del segle XII, que estava ara per ara en una sala molt petita. Llavors vam decidir que aquest tapís havia d'estar en una sala on lluís més, no?, i la gent el pogués veure amb més tranquil·litat, poguessin entrar-hi els grups turístics millor, no?, la gent pogués estar en una contemplació més serena, i per tant vam decidir traslladar aquesta peça a la sala més gran del museu. Els que coneixen el museu saben que és un museu petitó, tenim 5 sales només, i clar, haver de buidar aquesta sala per col·locar-hi el tapís va implicar reestructurar, no?, tota la col·lecció i, per tant, haver-la de repensar de nou aprofitant l'oportunitat.
Ha estat molt complicat tot el procés, Joan?
Sí, clar. Penso que estem tocant peces molt delicades que, com menys es toquin, millor, no? Tenim peces que tenen més de 1.000 anys d'història i algunes de materials tan delicats com el pergamí, no? Per exemple, el Beatus, o el propi tapís de la creació, no? No, això és un teixit. Per tant, són peces que, com menys es toquen, millor, però sí que si el que se'ls ha de fer implica la millora, tant de l'espectador, de poder-lo contemplar millor, entendre'l millor, com de la peça, per conservar-la millor, doncs aquests gestos sempre estan benvinguts.
I clar, aquests justament en els objectius, no?, presentar-lo de manera més propera, més accessible, millor als visitants i també preservar-lo millor. Aquests objectius entenc que s'han assolit i que està ben satisfet, eh?
Sí, aquests objectius els hem aconseguit. Ara hem fet que el museu té una narració, no?, d'un discurs. Per tant, al visitant li és molt més fàcil entendre aquestes peces i quin paper hi juguen en la col·lecció o en la pròpia catedral, perquè no oblidem que tots són peces que formen part del conjunt que s'ha anat generant al llarg dels segles de la pròpia catedral. I al tenir aquest recorregut, no, aquest discurs, el visitant pot anar entrant molt més en profunditat en aquestes peces i saber el seu valor, el que signifiquen, no, la seva projecció, això és important.
Quina ha estat la resposta de la gent davant de la reforma? Què es cou per allà després de tota aquesta tasca?
Doncs la veritat, i no sé si queda bé dir-ho, però la veritat és que tothom ens està donant felicitacions.
Doncs,
la millor,
sí. Clar que queda bé, queda fantàstic. Si heu fet bona tasca, doncs cal felicitar-vos, evidentment.
Sí, la veritat és que és espectacular. La visita al tresor realment és una experiència espectacular, perquè fins i tot potser el punt àlgid és la pròpia sala del tapís, no? Entrar en aquella sala, quasi la foscor, i veure, no?, dins de la vitrina aquell impressionant tapís, no? Doncs la veritat és que sobta molt a la gent, no? I veus que quan acompanyes algú és com un xoc. O sigui que són coses que realment es valoren com a positives.
Doncs l'he de dir, Joan, que escoltant-lo parlar m'està entrant moltíssimes ganes de visitar-lo, perquè jo vull experimentar aquest xoc també davant d'aquesta reforma i d'aquesta bellesa que preserveu, no? T'anava a preguntar, perdona, que per què s'ha de visitar justament el Museu Tresor de la Catedral de Girona? Per què diries tu que s'ha de visitar, concretament?
Mira, primer de tot, nosaltres oferim una visita que no és només al museu, o sigui, ja és més ric en si, perquè oferim visitar el monument, o sigui, la catedral, no?, amb tot aquell patrimoni que ha anat conservant al llarg d'aquest mil·lenni que porta de funcionament, no?, des del patrimoni vinculat a la comtessa Ermessenda, orfebreria gòtica, estem a la nau medieval més ampla del món, també oferim una visita al claustre, un claustre de capitells figurats, també amb un recorregut fantàstic, i llavors oferim al museu. A més a més, la pròpia visita també inclou la basílica de Sant Feliu, no?, una basílica propera a la catedral, també espectacular i d'importants devocions. Però el museu, ja li dic, juga un rol a dins d'un conjunt que és atractiu tot en si, però el museu de per si hem de parlar de peces de prestigi internacional. Per tant, no és difícil posar diguem de vendre, no?, la visita al museu, perquè per poc que t'informis ja veus que realment ja si congrega una col·lecció amb peces, ja li dic, peces mil·lenàries, peces pintor, no? Que podem dir, per exemple, la primera peça renaixentista de la península Ibèrica, la tenim al museu. La primera peça on hi ha constància d'una dona artista, la tenim al tresor de la Catedral de Girona. Tenim un brodat, no?, que té 800 anys. Tenim una cosa tan curiosa com és un sant que es van inventar gironins, que és Sant Carlemany. Realment, jugues la peça d'orfebreria més important de tot el patrimoni musulmà que ha quedat a la península Ibèrica, de l'Àndalus. O sigui, és un conjunt de peces que hem d'anar dient la més. I això fa que un museu que a priori podria semblar senzill, com un museu gironí, realment a dintre, quan hi vens, descobreixes un patrimoni que sobrepassa les fronteres gironines, catalanes, espanyoles, i realment és un patrimoni que té un prestigi internacional.
Doncs mira, Joan, t'anava a preguntar si creus que pot interessar a qualsevol persona o si és molt específic per creients aquest museu, aquest entorn, tot aquest monument, però crec que la pregunta, ara rellegint-la no té massa sentit, perquè crec que sí, que interessarà a tothom. Ara la pregunta la transformaré una mica. T'anava a preguntar què creus que li pot aportar a un creient, concretament, visitar el museu. Creus que li pot ajudar en la seva fe? Perquè les paraules del bisbe deia que ha estat una remodelació també en un sentit catequètic, que em sembla molt interessant.
Sí. Nosaltres, com bé li deia, hem establert un discurs en el museu. O sigui, tu, el museu segueix una narració, i lluny de ser una narració que podria ser molt fàcil en un museu de peces artístiques, que podria ser la pròpia història de l'art, no?, fer un seguit cronològic, nosaltres hi hem jugat amb el sentit cronològic, però sobretot hi hem jugat amb el sentit funcional d'aquestes peces. És molt important que el visitant, quan acaba el recorregut, sàpiga que això que ha vist són peces maques, peces artístiques, per descomptat, i aquesta és una de les funcions que tenien aquestes peces. Els fidels del seu moment els volien fer maques, no?, a la glòria de Déu, però realment l'objectiu primer era un altre, que era la funció. Que totes aquestes peces, fins i tot el propi tapís, tenen funcions, i totes elles eren funcions que ajudaven o al culte, o caracteritzaven els celebrants, o a la catequesi dels fidels. Això és segur i és claríssim. Per tant, nosaltres el recorregut del museu l'hem volgut acabar amb una sala on hi hem ajuntat tot de peces, sobretot d'orfebreria i teixits, que expliquen la litúrgia, l'altar, la figura del bisbe. O sigui, no acabem, com abans, amb el propi tapís, com a colofó de la visita, sinó que acabem realment donant aquesta visió final de que, visitant tot això que has vist, realment era per complir una funció important dins del culte catedralici. Per tant, anar descobrint com sala a sala, no?, aquestes peces, quin rol tenien, per què servien, què significaven, fa que tant el propi creient com el que no és creient, perquè no oblidem que un no creient també pot estar interessat en la cultura o religió cristiana, vagin descobrint, no?, aquesta religió i aquests objectes que ajudaven al desenvolupament dels seus rituals, el seu coneixement més profund.
Doncs fantàstic, queden tots els nostres oients ben convidats a redescobrir aquest nou espai i a deixar-se seduir per aquesta bellesa i per aquesta catequesi, com dèiem al principi i ara mateix, que realment la bellesa salva el món. Joan, abans d'acomiadar-te, ja ens queda poc temps, però és que has dit una cosa abans, aquí ens agrada també aquí al Camins anar una mica al detall. Has dit que els gironins es van inventar un sant. I m'ha cridat molt l'atenció. Què vol dir que s'han inventat un sant, els gironins?
Molt ràpid. Durant la invasió musulmana, les tropes de l'emperador Carlemany van alliberar la ciutat de Girona, però els gironins van dir que havia sigut el propi emperador que havia vingut, quan realment històricament no en tenim proves, però és igual. Ells van dir que havia vingut Carlemany i, per tant, com que els havia alliberat els musulmans, el van convertir en sant, cosa que el Vaticà mai ha considerat l'emperador Carlemany com a sant. Però a Girona sí. Se li va dedicar una capella, se li va fer unes misses, se li va fer una escultura, i fins i tot les peces més carismàtiques de la catedral, com la càtedra o una torre romànica, s'anomenen de Carlemany. O sigui, va haver-hi realment, durant diversos segles, una gran passió per l'emperador Carlemany.
Doncs molt curiosa aquesta història, m'agrada molt. Podríem dir que és gairebé un sant apòcrifo, no? No reconegut per la Santa Seu, però molt valorat allí a Girona, podríem dir gairebé. Gràcies per aquesta explicació també. Joan Pinya, director del Museu Tresor de la Catedral de Girona, moltes gràcies per acompanyar-nos i enhorabona per la tasca.
Moltes gràcies a vosaltres.
I gràcies també al Xavi Roca, delegat de l'Oficina de Comunicació del Bisbat de Girona, que és un encant i que ho posa tot molt fàcil per a aquesta entrevista. Doncs, canviem de terç i de seguida saludem Ignasi Miranda amb el temps de diàleg.
Radio Estel.
Presentamos los nuevos billetes Renfe. Han sido inspirados, entre otros, en lo que dijo Ana.
A Marquitos le hace mucha ilusión lo del tren. Pero a mí lo que me hace ilusión es el descuento.
¡Viva el tren!
Así son los nuevos billetes Renfe inspirados en ti. Ahora las familias tienen un 40% de descuento para los niños sobre cualquier precio disponible. Y si los compran con antelación, aún más descuento. Solo para trenes AVE, Alvia, Euromed e Intercity. Descúbrelos en renfe.com.
El risc d'exclusió social afecta un de cada tres menors a Espanya. A la Fundació La Caixa facilitem eines, metodologies i recursos a milers d'entitats socials que lluiten per donar oportunitats a les persones que més ho necessiten, amb la finalitat que puguin desenvolupar tot el potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Amb Rafa Sanahuja, Camins.
Temps de diàleg.
Doncs continuem en directe, recuperem ara i aquí Temps de diàleg, aquesta finestra oberta a totes les realitats religioses de Catalunya i que ara passa a formar part de Camins, de la família de Camins. Cada setmana tindrem els dijous aquest espai de la mà d'ell, d'Ignasi Miranda. Bona vesprada.
Hola, bona tarda, Rafa.
Ignasi, que també ens acompanya a la veu de Càritas els dilluns i cada dia en els informatius sense distància, doncs també serà amb nosaltres en aquesta secció. I per començar, Ignasi Platford, de què parlarem avui?
Doncs de la nit de les religions. Abans, però, deixa'm recordar als oients que aquest espai compta amb l'ajuda i amb el suport, si no, no seria possible, de moltes entitats i persones de diàleg interreligiós i d'ecumenisme. Uh-huh. Pensem, per exemple, en el Centre Ecumènic de Catalunya, en les delegacions d'ecumenisme, en l'Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós, el Grup de Treball Estable de Religions i, evidentment, totes les creences, un llarg etcètera. Bé, Barcelona, com deia, acollirà aquest dissabte la 6a edició de la Nit de les Religions. Aquest any comptarà amb la participació de 40 centres de culte i entitats de diferents conviccions que oferiran xerrades, tallers, concerts, representacions i rutes guiades, entre altres activitats.
Doncs per als que no coneguin, Ignasi, ens fas, si us plau, 5 cèntims de l'esperit d'aquesta Nit de les Religions?
Sí, sobretot és fomentar un punt de trobada i de diàleg entre la ciutadania de Barcelona, sobretot, o de fora, que també vinguin a la capital catalana, i les comunitats religioses i entitats de diferents creences o conviccions. A més, aquesta iniciativa busca trencar prejudicis i estereotips que són font de diverses formes de discriminació i també promoure els valors de la cultura de la pau.
Doncs recordem també que aquesta jornada és una iniciativa de l'Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós i compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de Barcelona i el suport de l'obra social de la Caixa. I tenim una persona per parlar-nos una mica més en profunditat de tot plegat.
Així és, ens acompanya la periodista Aroa Ortega, que és membre del grup Jove que organitza la Nit de les Religions. Bona tarda o bona nit ja, Aroa.
Bona tarda a tothom. Bona a tots dos, també.
Gràcies. I als oients, evidentment. Ens pot recordar què és la Nit de les Religions?
Sí, bueno, ho deies molt bé, Ignasi. Al final és una oportunitat per oferir a la gent, a la ciutadania, doncs de poder entrar, de conèixer des de prop aquesta diversitat que tenim a la ciutat de conviccions, de creences, de formes de viure que no sempre s'identifiquen com a religions, no? I bueno, i nosaltres doncs, el que fem és animar una mica a tothom que mai no es plantejaria trepitjar un temple que no sigui de la seva cultura. En aquest cas, normalment la majoria de persones coneixem una miqueta més, no?, el cristianisme. Uh-huh. Doncs de passar a les portes doncs, d'altres creences, no?, que venen d'altres cultures i d'arreu del món.
Uh-huh. Aroa, centres de culte i espais de les religions cristianes, musulmana, jueva, sikh, bahai, hindú, obren, com deies, les seves portes per als qui els vulguin conèixer. Què destacaries de l'activitat programada i quines són les novetats principals d'enguany?
Doncs les rutes, diria que des que vam fer ara fa 2 anys, si no m'equivoco ja, o 3, millor dit, es van estrenar fent una només. Vam haver de fer 2 torns, només Els dies que s'havien d'inscriure les persones ja van veure que jo donava més del que esperàvem.
Bones notícies,
sí. Sens dubte. I bueno, aleshores, doncs, any rere any, doncs, hem anat afegint diferents rutes a diferents barris, també, que no sempre han participat tots els barris de la ciutat, i cada vegada, doncs, durant tot l'any, anem treballant amb ells, amb comunitats de barris que no són al centre, sobretot, i bueno, es van afegint i obrint les portes, sobretot de cara als veïns, no tant per atreure el visitant del centre, no? Sinó doncs, per fer-ho super, super local i molt proper als veïns.
Una petita interrogant que em surt ara. O sigui, la ruta, o sigui, per fer-nos una composició de lloc, quedeu en un lloc d'inici i a partir d'aquí és com una passejada, no? Podríem dir, perquè aneu passejant d'un temple a un altre, no?
Sí, o sigui, es fa una quedada en un dels temples que ja formen part de la ruta i a partir d'aquí doncs, es fa una o dues visites a diferents temples de bueno, cultures o religions diferents. Qui ho guia? Doncs hi haurà una persona d'Audir, intentem que bueno, seria algú de nosaltres, i sobretot una persona d'aquestes, d'una almenys de les comunitats que ens oferiran doncs, visitar-les.
Sí. Aquestes rutes també es fan amb visites guiades, no sé si sempre. En què consisteixen, en tot cas?
Sí, una miqueta, guies? Doncs a l'inici es dona la benvinguda, evidentment, i després ja doncs, expliquen una miqueta, fan una breu introducció de què es tracta, de quina religió parlem, de quina convicció parlem, quines característiques tenen, quins ritus fan, els més significatius, i ja un cop dins del temple, doncs, normalment es fa doncs, depenent. Hi ha alguns centres doncs, que tenen certa simbologia, no? O ja les característiques del temple, arquitectòniques o el que sigui, doncs, ja donen per parlar doncs, d'un àmbit no només religiós, sinó també artístic, per exemple, o cultural.
Correcte. Dissabte a 1:45 del migdia, que no és nit, és migdia en aquest cas, es farà al monestir de Pedralbes l'acte inaugural d'aquesta nit de les religions. Què aporta aquesta presentació oficial?
Sí, la presentació, tot i que pot semblar molt seriosa, formal, oficial, sí. No? Jo sempre dic que això, si la gent de peu de carrer s'anima a venir, té l'oportunitat de trobar-se en el mateix moment amb diferents persones que són membres de comunitats religioses diferents. Això que vol dir? Que després de fer aquesta presentació més formal, diguem-ne, poden adreçar-se a aquestes persones, preguntar on són, què fan, si poden anar X dies de la setmana, el que sigui.
A més, si em permets, perquè ho estic visualitzant, jo en aquest mateix, em sembla molt interessant que hi hagi un punt de trobada de tothom abans de després desperdigar-se, com qui diu, cadascú estarà al seu temple, no?
Sí.
Però aquesta escenificació, aquesta foto, podríem dir, és una foto de Concòrdia de Germanor, que és molt maca, no?
Sí, visualment és atractiva, no? És veritat que molts dels membres doncs, vesteixen, diguem-ne, camisa i pantaló, no? Per dir-ho així,
bueno.
Però molts també porten les seves... bueno, poden ser mocadors o poden ser determinats
signes,
colors, no?
Signes,
que els identifica.
Sí. Doncs seguim encara amb Aroa Ortega, que és membre del grup jove de l'Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós, que organitza la Nit de les Religions. Recordeu, amics oients, aquest dissabte. I potser adreçant-nos, Aroa, als qui no hagin anat mai a cap centre de culte en les edicions anteriors de la Nit de les Religions o en altres moments, què recomanaríeu a aquestes persones que ens escolten?
Això fa poc ho parlava amb els companys, perquè podeu accedir a veure el programa a través de la web, està a www.audir.org. És veritat que totes les activitats han d'inscriure prèviament per poder participar-hi, i pel que em preguntes... hem pensat que potser una persona que no estigui acostumada a formar part d'aquests temes, no? O que estigui més distants amb aquests temes, sigui més fàcil... bueno, els animem a que facin almenys una visita més curta. De tot el programa hi ha activitats que poden durar 3 i 4 hores i pensem que això potser és massa, no? Amb alguna activitat d'una hora o alguna cosa així, potser ja s'anima per l'any següent o fa més d'una al final.
Invitem els qui ens escolten a visitar la web de l'Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós, a audir.org, allà tenen tot el programa.
Sí, i a més hi ha moltes activitats que són online, també.
Molt bé. És veritat que és una altra descoberta de l'any passat,
sí,
oi? De la necessitat
sí.
Virtut.
Sí, totalment.
Molt bé.
Doncs Aurora Ortega, moltes gràcies per visitar-nos, per presentar-nos aquesta iniciativa fantàstica. Estarem ben atents i sobretot que sigui un èxit i un lloc de trobada.
Gràcies, quedeu convidats.
I ara, si ens permets, encara un apunt, Ignasi, que té molt a veure amb la idea de garantir que totes les persones puguin exercir el dret fonamental a la llibertat religiosa i de pensament.
Doncs sí, Rafa, precisament aquest és l'objectiu de la Càtedra de Llibertat Religiosa i de Consciència de Catalunya, impulsada pel Departament de Justícia de la Generalitat, desenvolupada des de principis d'aquest any per l'Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura de la Universitat Ramon Llull i presentada oficialment, aquesta és la notícia, ahir dimecres. La directora de l'Observatori, Míriam Díez, ha destacat que el projecte va enfocat a defensar que tothom pugui creure el que vulgui a nivell religiós.
Aquesta càtedra el que vol és garantir que tothom pugui exercir el dret fonamental a la llibertat religiosa i de pensament. Sembla una obvietat, però estem parlant d'un dret fonamental que moltíssimes vegades ve vulnerat. Ahir va tenir la seva presentació pública i la directora general d'Afers Religiosos, Yvonne Grilly, va explicitar com la creació d'aquesta càtedra el que fa és respondre a la voluntat i objectiu del govern de garantir que tothom pugui exercir aquest dret humà a la llibertat religiosa. I aquesta càtedra el que fa és aportar coneixement científic elaborat per investigadors independents, investigadors interdisciplinaris, sobre la situació i les condicions de l'exercici d'aquest dret en el marc legal vigent a Catalunya. I és important que existeixi la càtedra perquè a través dels indicadors que es puguin anar obtenint es podran dissenyar noves polítiques públiques i enriquir tot el que s'està fent per protegir aquest dret.
Què més coses ha destacat la Míriam Díez, Ignasi?
Doncs que la presentació va servir ahir per oferir la nova proposta a tota la societat. En unes paraules, a Ràdio Estel, la periodista i directora de l'Observatori Blanquerna ha anunciat algunes novetats importants amb el naixement d'aquesta nova càtedra.
S'elaborarà un informe bianual que hi haurà en la pàgina web un mapa amb les situacions que es donen, tant positives com negatives, que es donaran uns premis a TFM, treballs de final de màster i de grau i també tesis doctorals, i que hi haurà el primer Congrés Internacional sobre Llibertat Religiosa i de Consciència a Catalunya, que es farà el mes de juny, 2 i 3 de juny del 2022, i que serà un congrés amb una àmplia presència internacional i on es podran compartir bones pràctiques detectades a Catalunya, perquè s'estan fent coses molt bones, s'està millorant amb la gestió de la diversitat religiosa i amb l'exercici de la garantia d'aquest dret, però al mateix temps estem en uns moments en què la societat està patint algunes regressions en matèria de drets i llibertats molt preocupants i que també afecten, evidentment, a la llibertat religiosa i de consciència.
A la presentació d'ahir van ser presents també la directora general d'Afers Religiosos de la Generalitat, Yvonne Grilly.
Amiga d'aquest programa, eh?
Exacte.
Que van tenir dilluns com a estrena.
Protagonista, estrena de luxe, sí senyor, felicitats, Rafa. Doncs, com deia Míriam Díez, va ser Yvonne Grilly i també el degà de la Facultat de Comunicació Blanquerna, Universitat Ramon Llull, Josep Maria Carbonell.
Doncs moltes gràcies, Ignasi. T'escoltem demà en les edicions del Sense Distància i nosaltres que encara tenim camins per recórrer. Ara, els de l'economia en valors. Publicitat i ara venim.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Per mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat, CoralCard és el teu gran aliat. CoralCard és un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. Aquesta tardor necessites CoralCard. Sol·licita CoralCard a laboratoriosmaen.es o al 669 56 17 68. Apunta 669 56 17 68 i aconsegueix el teu CoralCard ja. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de CoralCard. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Presentamos los nuevos billetes Renfe. Han sido inspirados, entre otros, en lo que dijo Eduardo.
Si somos más, pagamos menos. Matemática pura.
Uy, pues tiene razón. ¿Qué dice el resto del grupo?
Perfectísimo.
Vale.
Sí, a todo.
Brutal.
Así son los nuevos billetes Renfe inspirados en ti. Ahora los grupos de 4 a 9 personas tienen un descuento del 8% sobre cualquier precio disponible. Y si los compran con antelación, aún más descuento. Solo para trenes AVE, Alvia, Euromet e Intercity. Descúbrelos en renfe.com.
El risc d'exclusió social afecta un de cada 3 menors a Espanya. A la Fundació La Caixa facilitem eines, metodologies i recursos a milers d'entitats socials que lluiten per donar oportunitats a les persones que més ho necessiten, amb la finalitat que puguin desenvolupar tot el potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Camins.
Amb Rafa Sanahuja.
I altres persones que expliquen coses.
Economia amb valors.
Gairebé 8 minuts que passen de 8:45 del vespre. Això és Camins. Avui ens està quedant un programa molt eclèctic i per completar l'amalgama de colors que el forma, ara us portem el nostre espai sobre el món de l'economia, sí senyor. No de qualsevol economia, la de l'economia amb valors. Ojo, ja ens vàrem estrenar dimarts amb Salvador Aragonès, el qual avui no es pot acompanyar. Des d'aquí una salutació, Salvador. Però tenim una substituta de categoria. Rosario, que a més rima, de categoria. Rosario Santa Maria, bona vesprada.
Bona vesprada. I no diràs que no tinc un nom i un cognom molt Radio Estel, eh?
La carta de presentació. Rosario Santa Maria, crec que has caigut d'empeus aquí en aquest programa, mira el que et dic.
Ai, quina il·lusió que em diguis això, molt de gust.
Experta en comunicació, en aquest cas ens acompanyarà en aquesta secció Economia en valors, Rosario Santa Maria. És que ara ja no puc pensar més que en el teu...
S'està rient, en el teu no el cognom. Veieu, però s'està rient. En si el teu cognom. Una foto, per xarxes.
Doncs eres la substituta en aquest cas de Salvador Aragonès, que jo era una pel·lícula de Bruce Willis, per cert, que també és un dels actors del mètode Keanu Reeves. Els nostres oients d'ahir recordaran la secció amb Maria José Mendoza parlant. Bueno, és que m'estic liant sol, canviem de temps. Doncs res, com una protagonista més de la pel·lícula d'aquí de Camins, ens rebem, un plaer. Què tal tot?
Molt bé, la veritat és que molt ben encantada.
Molt bé,
amb
molt
ganes
bé.
De conèixer-te en persona.
Ah, doncs sí, ja ens coneixem. Què tal la primera impressió?
Molt bona, molt bona. Amb mascareta, però bona.
Vale. Doncs de seguida saludarem també la doctora Mercè Boada, que és cofundadora i directora mèdica d'ACE Alzheimer Center Barcelona, perquè dimarts que ve és el Dia Mundial d'aquesta malaltia i amb ella conversarem uns minuts sobre tota la seva problemàtica i tractament. Però abans, Rosario, fem una repassada, allò una mica a filar, posar el fil a l'agulla, als temes del moment pel que fa a l'economia, perquè ens volies parlar en primer lloc de com està el pati, mai millor dir, com està el pati del tema del lloguer de pisos a Barcelona.
Sí, i si ara, si et sembla bé, em posaré una mica més seriosa, Rafa?
I tant.
Perquè el plenari municipal ha aprovat tot just ahir que es declari Barcelona mercat d'habitatge tens.
I això, mercat d'habitatge tens, què significa, Rosario?
Pues mira, vol dir que es podrà regular els preus de lloguer durant els propers 5 anys. La mesura s'aplicarà a partir del proper mes de novembre i preveu rebaixar un 5% el preu de referència segons l'índex de preus de la Generalitat de Catalunya e incloure també els habitatges de més de 150 metres quadrats de superfície, que ja m'agradaria, tot s'ha de dir. Cal recordar que més del 30% dels barcelonins, per cert, i de les barcelonines, viuen de lloguer, sent una de les xifres més elevades entre les ciutats de l'Estat.
Doncs mira, jo mateix formo part d'aquest 30%, ja veus. Per tant, si volen llogar un pis o llogar-lo a una ciutadana o a un ciutadà de Barcelona, estiguin al cas d'aquesta nova llei, amics oients. I de l'habitatge passem ara a parlar de cotxes, ja que des d'ahir s'ha de començar a pagar un nou impost, que bé, eh?
Sí, fa molta il·lusió. Fer
un nou impost, dius, ai, que donen més impostos, que m'agraden. Em fan molta il·lusió. Doncs, amics oients, estem d'enhorabona. Puja el preu, el salari mínim, 15 euros, i et donen un nou impost així de propina. Doncs és, en aquest cas, sobre un impost sobre la emissió de diòxid de carboni. I, Rosario, crec que tens detalls.
Sí, en els vehicles, efectivament. Mira, des de l'Agència Tributària de Catalunya s'ha elaborat un registre definitiu de vehicles que estan obligats a satisfer aquest gravamen. De fet, l'han de pagar totes les persones físiques i jurídiques que el 2020 fossin propietàries d'un cotxe, una motocicleta i o una furgoneta amb unes emissions que superin els 120 grams de CO2 per quilòmetre i que el seu domicili fiscal estigui fixat a Catalunya. I també aquelles persones jurídiques sense residència fiscal catalana, però que disposin d'establiment, sucursal, oficina i que el seu vehicle estigui també registrat a Catalunya. Així que aquest tribut s'emmarca dins de les polítiques mediambientals comunitàries per lluitar contra el canvi climàtic i l'efecte hivernacle. I la quantitat a abona, doncs, és diferent en funció del tipus de vehicle i la quantitat d'emissions que aquest vehicle genera. Uh-huh. M'alegro molt de no tenir vehicle, tot ho ha de dir.
Mira, doncs justament anava a dir que entre aquest nou impost i que el 22 de setembre, que és el Dia Mundial Sense Cotxes, doncs pot ser un bon molt moment per plantejar-nos la nostra mobilitat, que sigui en bicicleta, a peu, en transport públic o en patinet, que està molt de moda.
Jo no sé si us recomano, no sé. No, són molt fan... incívics, no m'acaba de... No
t'acaba... A mi saps què em passa amb els patins?
I em dóna por.
Que no estic acostumat, perquè jo ja sóc un conductor veterà, tot i que tinc aquesta veu juvenil, però sóc un conductor veterà, i no estic acostumat a allò que vas a girar, a estar pendent també del patinet.
Sí, això, sí. La veritat és que si ara fessin el carnet de conduir, jo no aprovaria, ja t'ho dic. No, és impossible aprovar, perquè avui dia has de deixar passar tanta gent. No, jo no aprovaria.
I jo menys a Barcelona, jo me'l vaig treure a Castelló, que és tot pla, i que són quatre carrers, t'ho imagina't per aquí. Escolta, seguim endavant. Parlem de cotxes perquè resulta que si no arriben microxips, l'empresa SEAT té previst fer un expedient de regulació temporal d'ocupació, els mítics i arxiconeguts ERTOs,
ja dominem, sí,
parcials, en aquest cas, que afectaria uns 10.000 treballadors dels tres centres productius que té la firma automobilística a Catalunya.
Així és, són males notícies perquè l'ERTO duraria fins al mes de juny de l'any que ve, del 2022, segons han confirmat fonts sindicals, que expliquen que l'empresa no els ha traslladat encara els detalls concrets de l'expedient. Entre demà divendres i el proper dilluns, dia 20, s'acabaran de concretar les accions derivades de la falta de microxips, que porten mesos gestant el sector automobilístic en tot el món. Recordem que els microxips, o circuits integrats, són estructures diminutes de material semiconductor que emmagatzemen molta informació i serveixen de processador en qualsevol producte electrònic. És a dir, que no es veuen, però són la part essencial en telèfons mòbils, ordinadors, electrodomèstics i també en cotxes. I degut a la pandèmia, doncs, la fabricació d'aquests components tecnològics, sobretot a Àsia, va força endarrerida. Ja ho deia el petit príncep, l'essencial és invisible als ulls. Això dels microxips, ara parlem molt, no? I al final dius, ostres, doncs...
Et dic una cosa, avui he estat, ara m'agrada que facis aquest apunt literari, perquè avui he estat jo també molt literari en el vídeo de promoció d'aquest programa a les xarxes, i he fet un rodolí, per tant, també el món literari aquí a Radio Estel i aquí al Camins. T'agrada el Petit Príncep a tu?
Molt. El que passa és que m'ha costat entendre-ho, tot s'ha de dir. O sigui, és molt filosòfic, i mira que a mi m'agrada, el tema de filosofia.
Jo és que et diria...
M'ha costat una mica, però és una meravella de conte.
Jo per mi, perdona, ja sé que sóc, segurament la gent a la qual surti, després del que vaig a dir, doncs m'esperi amb pedres i amb torxes.
No, que aquí a aquest barri la gent és molt pacífica.
Però també et dic que jo el Petit Príncep, jo no, a mi no...
No, d'allò.
Aquesta mística que té, jo no l'entenc.
És, per això t'ho dic, a mi m'ha costat. Saps com ho vaig aconseguir? Perquè vaig veure l'obra de teatre, el musical.
Ah, la d'Àngel Jàsser.
Exacte. I aleshores vaig entendre-ho millor. I mira que jo sóc d'Humanitats, especialitat Filosofia, però a mi em va costar aquest llibre,
Bueno, o sigui que... doncs si a tu t'agrada, Rosario, escolta, li donaré una altra oportunitat.
Vinga, donar-li, vale. Que tens fills i els agradarà.
Més coses. Vinga, ara parlarem d'un espai que ens agrada a tots, com és PortAventura...
És aquesta la sintonia?
Jo crec que sí.
Sí?
Perquè és una d'aquestes que se posen al cervell. Sí.
No me'n recordo.
No,
hauré de tornar, fa temps que no vaig.
Em diuen des de la cabina, Ferran Capdevila, que està tot, perquè està al telèfon i diem-me a mi les coses...
Que no és aquesta sintonia.
Me diu que he fet el to de Mercadona.
És que a mi també m'ho ha semblat. No sé si puc cantar-la, la de Mercadona, però aquesta sí que me la sé,
Sí, dona.
Mercadona, Mercadona.
Bueno, doncs ja parlarem de...
Escolta, hem de demanar patrocini, per cert.
Fins i tot Esther, la recepcionista, està dient, has fet Mercadona i no PortAventura.
Bueno,
però ho admeto.
Demanem dineros al senyor Roig.
Al senyor Roig. Senyor Roig, per favor, no, patrocini
sisplau,
aquest espai.
Que estem fent la sintonia supermaca.
Exactament. Bueno, centrem-nos, Rosario.
Vinga.
Perquè estem parlant d'un espai...
De temes seriosos.
De temes seriosos, però bueno, ho fem divertit. Tot, estem parlant de, justament de PortAventura. Què passa en PortAventura, Rosario?
Bueno, pues clar, el coronavirus ha tingut conseqüències molt nefastes en l'oci, i és el cas, malauradament, de PortAventura, no? Aquest resort de Salou, a Tarragona, va registrar 43 milions i mig d'euros de pèrdues el 2020, enfront dels 46 milions de beneficis del 2019, que es diu aviat, A més, el deute a llarg termini es va multiplicar per 6, passant dels 14,5 milions als 93,7 milions. Fons del parc assenyalen que la caiguda de resultats s'emmarca en una temporada que va ser negra en general per al sector turístic. Recordem que PortAventura va haver de tancar les seves portes a mitjans d'octubre del 2020, en plena campanya de Halloween, que concentra gairebé una cinquena part de tot el públic anual i la resta de l'any. Només va poder operar entre el 8 de juliol i el 16 d'octubre, és a dir, 107 dies en comparació amb els 242 dies del 2019. És a dir, que complicat.
Complicat, complicat, però esperem que aquest 2021 sigui millor en quant a resultats per a aquest parc d'oci emblemàtic de Catalunya. Ens encanta PortAventura.
Haurem d'anar per recordar-nos de la melodia i de la sintonia.
sí. De les coses que em perseguirà, ja ho veig en aquesta casa. Un dia parlarem del que costa un Frankfurt a PortAventura, si et sembla bé. Sí. Que no sé jo si aquesta xifra és massa d'economia en valors, eh? En valors alts, en aquest cas. No valors ètics,
no,
sinó alts. Perquè, escolta, et deixes només amb menjar-te un Frankfurt, dius, bueno, escolta...
No, dius, aquest Frankfurt deu ser de Kobe, no? De Cabe, d'aquesta car que ve de l'Argentina,
la
no?
Meva la meva cartera temblando.
Remola.
Temblando. Escolta, i ja per acabar, parlem de turisme. Aquests darrers dies hem sabut que l'empresa Merlin Properties ultima les obres d'adequació de les últimes plantes de l'emblemàtic edifici dissenyat per Jan Nubó i Fermín Vázquez, la Torre Glòries, que permetrà als visitants gaudir d'unes vistes de 360 graus sobre Barcelona a 140 metres d'alçada.
Sí, jo tinc ganes d'aprovar-la, eh? aquesta atracció turística. Està previst que obri les seves portes al llarg del primer trimestre del 2022, en el que és el tercer edifici més alt de Barcelona. Aquesta nova experiència permetrà, a més, admirar la cúpula, una obra d'art del reputat artista argentí Tomàs Saraceno.
Doncs vinga, ja esteu actualitzats pel que fa al món de l'economia. Ara de seguida parlem d'aquesta malaltia terrible, ens posarem una mica seriosos,
sí,
parlarem, parlarem de l'Alzheimer.
Camins, el magazín del vespre a Ràdio Estel.
El risc d'exclusió social afecta un de cada tres menors a Espanya. A la Fundació La Caixa facilitem eines, metodologies i recursos a milers d'entitats socials que lluiten per donar oportunitats a les persones que més ho necessiten, amb la finalitat que puguin desenvolupar tot el potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
En 12 minuts arribarem a les 9 de la nit. Continuem aquí a Camins, Ràdio Estel. Us expliquem històries com la que ara us presentarem, Rosario.
Doncs així és. Aquesta nit tenim una entrevista que espero que no oblidin mai. I és que tenim amb nosaltres a la doctora Mercè Boada, que és cofundadora i directora mèdica d'AC Alzheimer Center Barcelona, entitat dedicada al diagnòstic, tractament i recerca de la malaltia d'Alzheimer i adscrita a la UIC Barcelona. I l'hem convidat aquesta nit molt especialment perquè el proper dimarts, 21 de setembre, és el Dia Mundial de l'Alzheimer.
Doncs bona vesprada i benvinguda al programa, doctora Boada.
Moltes gràcies per combinar-me i bona vesprada.
Bueno, un plaer. Rosario, endavant.
Vinga, en quin punt de la recerca, doctora Boada, ens trobem en aquests moments per trobar una cura per a la malaltia de l'Alzheimer?
Bé, jo penso que estem en el moment millor perquè tenim estudis que han donat bons resultats, no per curar, sinó per evitar el seu declinar, per modificar. Se'n diuen per modificar el curs de la malaltia, que és perquè en comptes de que vagi de pressa vagi molt més a poc, perquè en comptes de que la sintomatologia sigui un crescendo, doncs estigui molt atenuada, i això penso que en aquest moment és molt important. Però no tan sols ho tenim, en què tenim dues opcions, en aquest moment jo li diria que són les que estan a línia de carrer, de sortida, que és un fàrmac que, si surt al mercat, als Estats Units ha estat aprovat per l'FDA, es diu Aducanumab de la companyia Biogen, i que, a més, a Barcelona doncs, ja estem tractant amb plasmaferesis, amb recanvi plasmàtic, amb malalts amb Alzheimer, lleu i moderat, que és un disseny que portem treballant conjuntament amb la companyia Grifols i amb uns resultats tan cognitius, vol dir que la memòria i altres funcions millora, però també una cosa que és important és amb el benestar dels malalts i amb la seva capacitat d'autonomia, jo els diria que estem en el millor moment. Però no tan sols amb això. Fixi's, cada vegada més tenim possibilitats d'arribar a un diagnòstic primerenc. Uh-huh. Això, quan parlem de càncer, s'entén perfectament. I, a més, és el que desitgem, no? Que em diagnostiquin l'abans possible per poder entrar en una teràpia innovadora o per poder-me controlar. Això ho estem aconseguint amb Alzheimer. I puc dir que una de les fites en poder fer això, no cruenta, o sigui que sigui fàcil, ha estat l'elaboració d'un programa d'un test, que ho fem amb una tablet, que es detecta pel llenguatge, que és amb telemedicina, és amb i tecnologia, que és el test que es diu Face Memory. que ha estat elaborat a Fundació AFE, tastat a Fundació AFE, dirigit per la doctora Alegret, Montse Alegret, i que, fixis, entrant en aquest test via web, Face Memory, es pot mirar el mínim trastorn de memòria.
Doctora Boada, ens ho haurem de fer, aquest test que ens està comentant, eh?
Això us dic, per favor, mirem-nos a la memòria. Com? Fixi's, gratuïtament, a casa nostra, a través de la web, amb el telèfon, ara mateix vostè, jo també, i si arribem a allò que se'n diu justets, val? Justets, què diem? Escolti, potser sí que es tindria mirant més bé la memòria si està en una àrea propera a Fundació AFE, si està a Barcelona, truqui'ns. I nosaltres hi mirarem la memòria i si està a l'Argentina, perquè venen gent i han entrat gent de l'Argentina, vagi amb el seu hospital proper per mirar la memòria, si està a Mèxic, a Mèxic, si està a Guadalajara, a Guadalajara, si està a Badajoz també, si està a Múrcia també, perquè en aquest moment i només en uns mesos de posar a l'abast aquest instrument han entrat més de 1.100 persones.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Està clar que és important la prevenció, doctora.
La prevenció.
Molt, molt important. La Covid, ara, per tant, posant-nos una mica en context, sí, sembla que hagi fet invisibles, no?, malalties com l'Alzheimer, no? Com viuen les persones amb Alzheimer, aquesta nova normalitat, entre cometes, doctora?
Bueno, en temença.
Clar.
Fixi's, en temença. Aquesta gent han estat aïllats, aïllats molt de temps, han tingut poca relació social, han tingut molt poca interactuació amb la seva família, està molt llunyana, han après molt perquè han estat utilitzant molt més el telèfon, molt més el WhatsApp, i des de la Fundació, que no vam tancar l'institució, nosaltres vam fer una transformació gairebé immediata, només ho teníem muntat, per poder donar serveis de telemedicina. I les primeres visites n'hi havia poques perquè l'atenció primària doncs no podia derivar gent amb pèrdua de memòria, tenia altres feines que eren crítiques i que eren emergents, però, per exemple, no vam deixar de fer els seguiments dels nostres malalts, vam augmentar el número de seguiments perquè treballàvem des de casa, durant 3 mesos vam treballar totalment des de casa, però vam cobrir el 80% de la programació que teníem, no vam deixar penjats els malalts, van estar atesos, van aprendre, fins i van aprendre el suficient com per dir, escolti'm, la segona vegada que em vegi, ara la propera, ho podem fer amb això de la telemedicina i per un Google Meet i per un Meet, perquè ho fem molt bé. Això ha estat una gran lliçó, ha estat una gran lliçó per nosaltres, ha estat un gran aprenentatge. Hem pogut donar servei, la gent ha respost molt bé i amb molt d'interès, i a més, per exemple, nosaltres vam fer una oferta que ja la teníem normalment, que era el que li dèiem Red Call, no? Si vostè té un problema, truqui'ns, i nosaltres l'ajudarem amb una franja horària, que la fèiem, oferíem mitja hora a tots els nostres professionals cada dia. Vam augmentar-ho, vam fer de 8 a 8, i aquestes trucades necessàries, que era per preguntar que no havien dormit bé, que s'havien equivocat de la medicació, o simplement que estaven angoixats, ens van augmentar un 175%. Nosaltres, per donar resposta a aquesta gent, vam obrir el telèfon, vam atendre'ls perquè la gent tenia ganes de preguntar, de parlar, de sentir-se acollit i de saber que algú al rei d'aquest telèfon tenia un nom, una cara, que es deia AFE i que els estava ajudant.
Doncs, doctora Boada, si li sembla bé, donarem el telèfon ara mateix de la seva associació d'AFE, Alzheimer Center Barcelona, que és el 93-430-4720. 93-430-4720, perquè la gent que s'interessi doncs pugui adreçar-se a vostès i rebre aquesta atenció fantàstica que ens està descrivint, d'acord? Ahí també ho poden trobar a la seva web, www.fundacioace.com. Doctora Boada, moltes gràcies per la seva participació i que tingui molt bona nit.
Però digui'ls que entrin en Face Memòria. Mirem-nos a la memòria.
Correcte. Face Memòria.
Moltíssimes gràcies.
Vinga, gràcies i molt bona tasca. Que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies a vostès. Bona nit a tothom.
I fins aquí Economia en Valors. Fins la propera setmana, recuperant ja el conductor habitual de l'espai, però ha estat un plaer, veritable plaer. Gran plaer.
Compartit, jo també. M'he sentit molt a gust. Molt, 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 molt.
Doncs és molt mutu. Aquesta és casa teva per quan vulguis. Ens quedem ja pocs minuts de programa, anem recollint.
Camins. L'actualitat social i religiosa a Ràdio Estel.
El risc d'exclusió social afecta un de cada tres menors a Espanya. A la Fundació La Caixa facilitem eines, metodologies i recursos a milers d'entitats socials que lluiten per donar oportunitats a les persones que més ho necessiten, amb la finalitat que puguin desenvolupar tot el potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Ara, micro obert, perquè si no, malament. Todo pasa y todo queda, deia el poeta. Doncs nosaltres ja anem passant, com a mínim avui. Però abans tenim una pregunta que ens hem compartit amb vosaltres a les xarxes socials, al Twitter. Era la següent. Soleu visitar museus? Pregunta de Culturetes. Experta en xarxes socials, Maria José Mendoza. Bona vesprada.
Bona tarda.
Què ha dit la parròquia?
Què ha dit? Un moment.
Espera, que ho està localitzant ara mateix, en vivo i en directe. Estem F5, actualitzar. S'ha desbordat el servidor per tots els bots que tenim?
S'ha desbordat.
Ha explotat l'ordinador de tantes bots?
La pregunta era si soleu visitar museus.
Sí.
Ha guanyat amb un 42,9 sí.
Molt bé.
I bueno, el 35% ha dit un sí, però esporàdicament.
Sí.
El 14% un no, però m'agradaria. I només un 7 Netflix amb test agrestat. O sigui que jo crec que la gent sí que visita museus.
La gent sí. Tenim un públic que és molt obert i molt cultural. Moltes gràcies, moltes gràcies, Maria José Mendoza. Demà ens retrobem i recordem que també ens podeu seguir a l'Instagram del programa Camins Estel. Camins Estel. Allí, per cert, hem posat un vídeo avui maquíssim.
Exacte.
Avançant els continguts del programa.
Instagram i Twitter, sisplau.
Fantàstic. A punt d'arribar a les 9 de la nit. Fins aquí el recorregut del nostre i del vostre Camins d'avui. Amb un home que bàsicament llegeix al metro i en les seves estones lliures produeix aquest programa, com és Ferran Capdevila, el nostre director periodístic espiritual Ignasi Miranda, com a cap d'informació religiosa, Maria José Mendoza, evidentment, en el paper de la Mata Hari de les xarxes i la culpable de que tot soni també... Paula Moreno, una persona que ha tingut que recuperar les ulleres perquè s'estava deixant la vista amb les pantalles, al muntatge musical. Un plaer de tot cor, demà hi tornarem. Demà, programa especial de divendres. Tindrem una entrevista molt maca. Matthew Trick ens parlarà del seu llibre No soy racista, pero, que és una frase que probablement algun de vosaltres i de nosaltres hagueu pronunciat algun cop. Parlarem d'aquest tema, parlarem de racista i rebrem els nostres analistes del divendres, Jordi Cerdà i Anton Verdeny. Els Canyeros. Estrenarem Totum Revolutum. Serà un plaer i us esperarem demà a partir de les 8 del vespre. Ho tornarem a fer demà. Farem Camins. Cuideu-vos i us deixem amb els serveis informatius. Fins demà.
Quan acaba el dia, comencen els Camins.